Arguments universals. Marta Ferrer, bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia.
Avui comencem pujant a l'escenari.
Ai, cada dia el mateix. Qui és aquest que sagna tant teatre, tant Shakespeare? Anar fent Shakespeare, tenir-lo a dins i donar-lo.
Aquesta veu que ressona és la portentosa veu del Lluís Soler, un actor històric de casa nostra, que aquests dies protagonitza un monòleg, Birnam, el nou espectacle de la Perla 29, que es pot veure a la Biblioteca de Catalunya. Marta.
Sí, està dirigida pel Joan Roure. I de fet, si us sona el títol Birnam, és perquè es refereix al bosc que rodeja el castell de Dunsinane, que està situat en un turó escocès on hi ha encara unes runes que es coneixen com el castell de Macbeth, que de fet lliga molt amb l'obra, perquè al final l'obra ens mostra un actor ja gran, que és el Lluís Soler, que fa una cosa que fan tots els actors, que és preparar-se al camerino just abans de representar una obra. En aquest cas, ell representa el rei Duncan, de Macbeth, d'aquesta obra de Shakespeare.
Representa que són els 60 minuts previs a sortir a l'escenari.
Exacte, i aleshores, a mesura que van passant aquests minuts, ell comença a tenir dubtes, no? Es comença a plantejar preguntes sobre el valor de la paraula, sobre el teatre, sobre la seva vida com a actor, i tot això ho anem veient a través d'un monòleg, a través d'un soliloqui que està farcit de referències a Shakespeare i a totes les seves obres, també a altres escriptors que el protagonista estima, i aleshores aquestes reflexions fan que d'alguna manera replantegi al final si ha de sortir o no a escena.
Un Lluís Soler platòric, a més també amb el públic entregat. Vull dir que aquesta setmana hi vaig poder anar, i un públic que es va bolcar amb el Lluís Soler, perquè realment fa una exhibició durant 60 minuts, a banda d'aquesta veu també física, eh?
Això està molt bé, quan el públic respon molt bé. Imagino que
d'en peus.
Increïble. Imagino que pels actors això és molt gratificant.
A mi m'encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo. És qüestió de que ja està aquí.
Aquesta és l'estrena que arribarà als cines aquesta setmana que ve, la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, Madres Paral·leles. N'hem parlat algun dia perquè s'ha estrenat en diversos festivals ja, i la Marta Ferrer, tu ja l'has vist, eh?
Sí, l'he pogut veure, i he de dir que com a persona que no sóc excessivament fan d'Almodóvar, hi vaig entrar una mica sense saber què trobar-me, una mica amb les expectatives una miqueta baixes, he de dir, però em vaig sortir encantada. Realment, aquesta setmana he anat a veure pel·lícules amb les expectatives bastant baixes, i us recomano perquè després només pot sortir realment content.
T'he de dir que jo tinc moltes ganes de veure-la, no l'he vist, però algunes crítiques que m'han arribat no tot són floretes, eh?
Vaja, doncs jo he de dir que m'agrada perquè és una història molt senzilla, molt simple, sense pretensions. Són dues dones, que són Penélope Cruz, evidentment, com no podia ser d'una altra manera en una pel·lícula d'Almodóvar, i Milena Smith, que es coneixen tot just abans de parir. Totes dues estan en situacions vitals molt diferents. Penélope Cruz és una fotògrafa de gran trajectòria, ja més gran, que ha viscut una vida molt bona. Milena Smith és una adolescent que s'ha quedat embarassada sense voler, que està tenint el fill per tenir-lo, però que se'n penedeix moltíssim, i aleshores es coneixen just abans de parir, i les seves vides queden per sempre entrelligades quan descobreixen que a l'hospital els han intercanviat els nadons. Aleshores, això provoca situacions, evidentment, molt dramàtiques, situacions on també hi ha un punt de comèdia que s'agraeix moltíssim, i mentrestant tot això va passant, mentre el personatge de Penélope Cruz lluita per reobrir una fosa del franquisme en què està enterrat el seu besavi. Aleshores, el resultat és una pel·lícula que jo crec que és de les més polítiques que ha fet mai Almodóvar, perquè es mulla molt amb el tema de la memòria històrica. Sembla que el tema aquest de la fosa es presenta molt endavant a la pel·lícula, queda una mica oblidat cap al...
I això és una de les crítiques que, és que, vull dir, que queda diluït, és a dir, que ho han venut com una pel·li sobre memòria històrica i no acaba sent això.
Clar, no s'ha de vendre d'aquesta manera, perquè és veritat que queda diluït. Jo aquí crec que hi ha una cosa que li juga en contra, que és la durada de la pel·lícula, que són dues hores, i evidentment es dilata molt tot de manera una miqueta excessiva. Jo crec que es podria haver explicat millor la història en menys temps, però és veritat que té un tram final que emociona. Jo no esperava emocionar-me amb la pel·lícula, em va arribar moltíssim. Té una imatge final, un plano final que per mi és bestial, i realment la reflexió i la crítica que planteja Almodóvar crec que és més necessària que mai, i al final s'acaba aconseguint molt bé, perquè és l'exemple perfecte d'una pel·lícula en què la història ves, però està tan ben executada que és molt efectiva.
Madres Paral·leles, la propera estrena i segurament una de les candidates a ser preseleccionades als Òscars. L'altra és aquesta.
Òscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos Nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, nos vamos.
Mediterráneo, la pel·lícula que retrata els orígens de l'Open Arms, l'ONG fundada per l'Òscar Camps per rescatar refugiats a Lesbos, una pel·lícula de la qual en vam sentir parlar aquesta setmana al matí de Catalunya Ràdio amb la Laura Rossell, l'Òscar Camps, l'Eduard Fernández i el Rovira.
Sí, el Dani Rovira.
El Dani Rovira, no em sortia el nom de pila. Tots quatre, des de, crec que des de dalt de l'Open Arms, bueno, no? He vist algunes imatges amb la Laura.
Exacte.
En qualsevol cas, una pel·lícula que s'està estrenant amb molt bona acollida.
Sí, de fet, el Mediterrani passa una mica al contrari del que passa amb Madres Paral·leles, que és que la història és molt potent, perquè realment la història de l'Òscar Camps ja de per si és una història de pel·lícula, no m'estranya que l'hagin adaptat al cinema, i aleshores la forma passa una mica a un segon terme d'importància, que no, perquè en el fons està molt ben explicada, està molt ben rodada, els planos, les imatges estan molt, molt treballades, visualment és increïble, els efectes que també són els efectes visuals que també són de producció catalana estan molt bé, ho dic perquè a vegades hi ha pel·lícules en què sembla que no hi ha efectes i sí que n'hi ha, malgrat el que es pugui dir, aleshores...
Què vols dir?
No, res, dic que, que a vegades una pel·lícula molt indie, no, que potser veus que és de poc pressupost, que no és Marvel, no, perquè ens entenguem, dius, doncs aquí no hi ha cromes, no hi ha efectes visuals, i sí que n'hi ha. Molt ben fets. Igualment, és una gran manera al final d'explicar aquesta història, la de l'Open Arms, la de l'Òscar Camps, aquí interpreta l'Eduard Fernández, que per mi ho
són
fa
clavats.
Molt, molt. És fascinant. Sí, és com... Fa cosa i tot, lo molt que s'assembla a l'Òscar Camps, perquè ha aconseguit retratar-lo meravellosament, però també estan molt bé la resta d'actors. El Dani Rovira, que potser no el tenim tant com un actor de drama i més de comèdia, crec que està fantàstic, i l'Anna Castillo també, que per mi és una de les grans actrius joves contemporànies. Això sí, és una pel·lícula molt dura, evidentment, aneu preparats, perquè la història que explica és dura, ho veiem quasi cada dia a les notícies, però està fet d'una manera tan amb tanta cura, també amb tanta cruesa, que jo crec que és necessària al final, que crec que fa que sigui una de les pel·lícules indispensables de veure aquest any.
Aleshores, als Oscars, tu què creus que...
Jo crec que si Almodóvar no hagués fet una pel·lícula, la candidata, no, la seleccionada, seria aquesta, perquè la història crida l'atenció, realment està ben fet, els actors estan molt bé, vull dir, és una bona pel·lícula. Si la història no fos tan potent, no sé si estaríem parlant tant d'ella.
Qui ho decideix, qui va als Oscars? Els acadèmics o...?
Sí. Jo crec que és veritat que els Oscars sempre triomfa més Almodóvar, perquè és un gran nom, perquè ha triomfat a la història del cinema allà. No ho sé, pot ser que m'equivoqui, la meva aposta seria Almodóvar, però realment jo crec que si Mediterrani o per algun casual i algun miracle acaba sent la seleccionada, doncs també seria molt merescut.
Why would I betray you? We all have our secrets. D'aquesta no anirà als Oscars segurament, però
no.
És un entreteniment que...
Hans Zimmer.
És que em sap greu trepitjar la banda sonora. Sense temps per morir. Bueno, i deu ser només en castellà, no, de moment?
Sí, que jo sàpiga...
No time to die, sin tiempo para morir, 007, l'última entrega, el comiat de Daniel Craig. L'has vist, ja?
L'he vist, m'ho vaig passar molt bé, vaig anar-hi ahir. És l'última pel·lícula de Daniel Craig, que fa 15 anys ja, que jo crec que s'han passat rapidíssims. Jo miro enrere i no sembla que hagin passat 15 anys des que Daniel Craig va començar a interpretar James Bond. Però sí, s'ha acomiadat ja per fi. És una pel·lícula molt esperada, perquè des del 2015 que no hi havia pel·lícula de James Bond. De fet, aquesta s'havia d'estrenar el 2020, però va ser la primera pel·lícula endarrerida a causa de la pandèmia. Imagineu-vos si s'ha endarrerit, que l'hem vist ara. I sí, és una pel·li de comiat en tots els sentits, i ho dic de la manera més positiva possible, perquè és un comiat merescut, és un comiat que Daniel Craig s'ha guanyat, perquè crec que a dia d'avui no queda ningú pràcticament que estigui disposat a dir que no és un dels millors bons que hi ha hagut. A mi, francament, m'agrada molt, crec que la majoria de les pel·lícules que ha fet són molt bones, Skyfall em sembla espectacular, i és un comiat que, per tant, no només és un homenatge a ell i a la seva trajectòria, sinó també al personatge en si, perquè està plena de picades d'ullet, de referències a la història del personatge, que jo crec que els fans no tan dedicats com jo, per exemple, que el James Bond m'agrada però ni fu ni fa, doncs ja em van agradar, suposo que els fans més dedicats els entusiasmarà. I per sobre de tot, i aquí crec que s'explica una mica per què a mi personalment, que no sóc tan fan, m'ha agradat tant, que és la història de James Bond amb més cor. S'està dient molt que és el James Bond més romàntic que hem vist mai, i és veritat, i trobo que això li dona una dimensió molt interessant al personatge, que sí que és veritat que en general a les entregues del Daniel Craig havíem vist, no era un Bond com més humà, que lluitaven per donar-li més profunditat que simplement l'espia perfecta a qui tot li surt bé i que lliga moltíssim, però en aquesta està una mica tot magnificat, i l'única explicació que he vist pel qual això pot passar és que una de les guionistes de la pel·lícula és Phoebe Waller-Bridge, que us sonarà per ser la creadora de Fleabag, i això es nota moltíssim, tant en el sentit de l'humor, que és una cosa que pot sorprendre en una pel·lícula de James Bond, perquè en general no hi havia gaire humor en aquestes pel·lícules, però més enllà d'això també en la voluntat aquesta d'anar més enllà d'aquest estereotip a vegades una mica masclista, no?, que representava el James Bond. La meva única crítica és que Ana de Armas surt massa poc a la pel·lícula. A mi m'hauria agradat veure més d'aquest personatge, i veurem què passa amb el nou James Bond.
Està confirmat que serà una dona o no?
No.
No encara. Ah, no. És que vaig sentir rumors, però no...
Sí, perquè en aquesta pel·lícula hi ha una actriu, que és la Lashana Lynch, que interpreta l'agent 007, que no el James Bond. Perquè, clar, representa que aquesta pel·lícula comença amb el James Bond retirat, perquè li han passat certes coses a la seva vida privada.
I l'agent 007 és una dona.
És una dona. I aleshores això va causar molta controvèrsia, la gent es va queixar, molta gent es va queixar moltíssim. Encara no han començat a buscar el nou Bond, el començaran a buscar a partir de l'any que ve. Hi ha moltes teories de molts fans, evidentment, tothom vol el seu Bond predilecte, però encara no se sap. La pel·lícula deixa un final que a mi em va deixar amb la boca oberta, que no me l'esperava gens, i que obre la porta a una continuació interessant, si més no.
Molt bé, jo tinc ganes de veure-la, la veritat. Em ve de gust, em ve de gust. Va, una altra proposta. Aquesta és la sèrie sud-coreana que està causant sensació i que és a punt de convertir-se en la sèrie més vista de la plataforma de Netflix, no?
Sí, sembla mentida, perquè dius amb la d'èxits, no?, que ha tingut Netflix, que aquesta sèrie sud-coreana, que a priori doncs, no sé si aquí hi ha molt mercat, suposo que arran de l'èxit de Parásitos cada vegada n'hi ha més, però sí, va a camí de convertir-se en un èxit absolut.
El juego del calamar,
exacte. És una mica difícil d'explicar. La millor manera que se m'ha acudit de resumir de què va aquesta sèrie és... Recordes Humor Amarillo? La sèrie que era el programa de concursos japonès en què havien de superar com una sèrie d'obstacles.
De proves tontes, sí.
Exacte, de proves tontes. Doncs és Humor Amarillo, però, si en comptes de sortir il·lesos els que perden, moríssim.
Carai.
És la història d'un grup de gent sud-coreana. Tots són pobres o estan en una situació econòmicament molt difícil, que els recluten per jugar a jocs aparentment simples, jocs de nens, com el pica-paret, per exemple, però amb l'afegit que si perden el joc, doncs són assassinats. O moren d'alguna manera bastant tràgica, bastant sanguinària, també, he de dir. És una sèrie molt macabra. Si no us agrada aquest rotllo, abstingueu-vos de mirar-la. Potser doneu-li una oportunitat igualment, perquè jo crec que val la pena. Però vaja, i tot això ho fan perquè al final tenen una recompensa econòmica que només fa que créixer com més morts hi ha. Aleshores, representa que només pot quedar un. Si us agrada el Parásitos, que jo crec que més o menys va agradar a tothom.
A mi m'ha encantat aquesta pel·li.
Doncs juga molt amb els mateixos elements, perquè també parla de la lluita de les classes socials, de les diferències entre classes, d'aquestes injustícies del capitalisme. Si us va agradar Battle Royale, per exemple, que és un llibre que a mi em va encantar, una pel·lícula que també està molt bé, doncs són una mica els mateixos elements, el mateix que els Jocs de la Fam. I aleshores, si us agrada tot això, doncs us encantarà i us enganxarà, perquè una altra cosa no, però és com una droga. O sigui, tu comences, el primer capítol està bé, t'enganxa, el segon potser fluixeix una mica més, però a partir del tercer necessites veure el següent i el següent i el següent fins al final, perquè realment juga molt amb la ironia, amb l'humor negre, l'estètica és molt interessant perquè contrasta moltíssim amb la realitat del que està passant. Aleshores, realment aquest èxit és més que merescut i us recomano moltíssim que us hi enganxeu.
Bones recomanacions de les de la Marta Ferrer passant per les sèries, pel teatre. Gràcies, Marta.
Fins ara.
Petitíssima pausa i ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.